Senyor Pablo Pareja, bon dia.
Bon dia.
Per començar, quina importància té la detenció del número 2 del règim dels Jemers Rojos de Cambodja, Nuon Chea?
Doncs jo crec que té una importància cabdal. Estem parlant segurament de la figura més important que encara roman viva d'aquell règim que a finals dels anys 70 va causar gairebé 2 milions de morts a tot el país. Per tant, és un pas definitiu tant per la reconciliació nacional com per fer passar comptes un règim que fins ara s'havia mantingut, diguéssim, al marge de la legalitat internacional.
Com podem explicar, de manera resumida, les principals característiques del règim dels Jemers Rojos que va governar Cambodja del 75 al 79? Com ho podríem explicar?
Aviam, certament és un règim molt complex i hi ha molts malentesos o moltes assumpcions respecte al mateix. Jo crec que, en síntesi, podríem dir que era un règim ultranacionalista, d'inspiració maoista, però que no compartia amb el comunisme de Mao que generalment nosaltres coneixem, diguéssim, la seva visió del món. Era un règim aïllacionista que volia mantenir el país al marge de la resta de la comunitat internacional i que d'alguna manera el que volia era tornar enrere per tornar a començar.
Això com s'entén? Dir...
Bàsicament la seva idea era que el progrés havia estat la causa dels mals i la causa del sotsdesenvolupament del país. De manera que l'única forma de situar Cambodja, diguéssim, en el plan internacional era eliminar tots aquells indicis o aquelles mostres de progrés o d'occidentalització i, per tant, diguéssim, amb una societat ja pura, estrictament cambojana o Khmer, situar el país dintre del sistema internacional.
El detingut avui se l'acusa de ser el comandant supervivent dels anomenats camps de la mort. Què eren aquests camps i hi ha xifres de víctimes?
Aquests camps de la mort eren aquells llocs, evidentment, on es produïa de forma sistemàtica l'exterminació dels propis ciutadans khmers. El règim liderat pel Pol Pot havia desenvolupat les seves activitats tant a les zones urbanes com rurals, però a mesura que a finals dels anys 70 aquest va guanyar més poder, diguéssim, va concentrar les seves activitats en uns llocs molt determinats que eren aquests camps de la mort. El nombre de víctimes exacte que van produir aquests camps encara no es coneix. El nombre total, com deia abans, són 2 milions aproximadament. És previsible que en el més nombrós d'aquests el nombre de víctimes oscil·lés entre 100 i 200 mil, que és el camp situat a Phnom Penh, a la capital del país.
Qui eren majoritàriament les víctimes del règim? Es pot fer un retrat robot o era gent molt variada?
El perfil de les víctimes va variar des dels inicis fins als darrers anys del règim. Inicialment eren fonamentalment aquells estrangers que estaven situats dintre del territori del país o els ciutadans cambojans que havien format part dels governs anteriors. Paulatinament, a mesura que la dissidència augmentava i que el règim també s'anava consolidant, van ser objecte de la seva persecució i de la tirania del règim tots aquells ciutadans que d'alguna manera tenien algun tret d'occidentalització, és a dir, fins i tot aquells que podien parlar francès o els que portaven ulleres, que es considerava un tret estrictament occidental.
Van rebre suport internacional, m'imagino, al llarg dels anys que van estar al poder, el règim, d'aquí?
El principal aliat dels Khmer Rojos van ser fonamentalment els xinesos i fonamentalment la Xina liderada pel Mao Zedong i després de la seva mort pel Deng Xiaoping. Tot i que el Deng Xiaoping no va adoptar una política tan condescendent o tan conciliatòria amb aquest règim, va tenir certa incomoditat.
I una vegada es va acabar, es pot afirmar que la comunitat internacional, especialment els Estats Units, van ser indulgents amb el règim després de la derrota cambodjana contra el Vietnam?
Jo crec que en aquest sentit, tot i que és una mica agosarat, sí que es podria afirmar que la comunitat internacional va ser condescendent. Ho va ser perquè jo crec que en els primers anys desconeixia o no era conscient del tot de la magnitud de la tragèdia i també perquè hi havia una voluntat de reconstruir el que s'anomena la regió del sud-est asiàtic. Hem de pensar que els Estats Units acaba de lluitar una guerra molt dura i molt sagnant amb el Vietnam i que, per tant, la seva posició dintre del sud-est asiàtic no era precisament còmoda.
Ja per acabar, a molts de nosaltres ens ve el cap quan diem el nom de Cambodja i de Jemers Rojos, Pol Pot. Podem dir que Pol Pot no va passar comptes mai davant la justícia internacional, és així?
Certament no. Pol Pot mai va estar jutjat internacionalment ni nacionalment. Podem dir que la història ha estat qui d'alguna manera ha ubicat a Pol Pot en el seu lloc, qui ha fet el judici, però en vida Pol Pot mai va ser arrestat, mai va ser jutjat ni mai va rebre cap mena de condemna internacional. Sí que potser la seva memòria serà ull d'una revisió, serà objecte d'un anàlisi molt més crític.
Pablo Pareja, professor de Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental a la Universitat Pompeu Fabra, moltes gràcies per atendre la trucada a Catalunya Informació i bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.